tal? Molt bona nit. Benvinguts, benvingudes, una vegada més, una setmana més al Pòdium, el programa dedicat a l'esport saloní. Salutacions de qui us parla, Gemma Grau. Futbol, bàsquet, futbol sala, karate, bé, tot un munt d'esports salonins que volem repassar tot seguit. Ens hi acompanyeu? Sí? Doncs som-hi! Per començar, marxem cap al Camp Municipal d'Esports, cap a la zona esportiva de 11 de setembre, per contactar amb la UESC, amb la Unió Esportiva Sant Celoni. Allà ens hi espera, via telefònica, en Jesús Martín, entrenador del primer equip del club. Amb ell, crònica de darrer partit i prèvia del que ens espera aquest cap de setmana. Molt bona nit, Jesús!
Hola, bona nit, Gemma, bona nit a tothom. Bueno, ja rematant la temporada per fer la crònica una miqueta del primer equip, com va anar diumenge passat, la visita que vam fer a Vilanova. Bueno, visitava un molt bon equip, que ha acabat la Lliga en tercera posició, el Vilanova, bueno, un equip que va aguantar una miqueta més que nosaltres els punts dels dos primers, dels dos que, bueno, el que pujarà i el que farà la promoció, que és el Parc. Va estar lluitant fins fa tres setmanetes per pujar. I, bueno, una mica també en la línia nostra, pues ja pues, acabant la temporada, bueno, ja sense aquestes opcions, pues, d'una manera més relaxada. I, bueno, el partit que va finalitzar amb derrota per un 5-3, pues, bueno, el resultat ja més o menys ho diu tot. Partit molt obert, de molt de joc d'atac, amb un domini de l'atac respecte a la defensa, poc rigor, poc ordre, i un partit on, bueno, ells van tenir més encert, van tenir aprofitar més, pues, la qualitat que tenen a davant, i marcat per dues parts molt clares. La primera part, on semblava que el partit estava igualat en quant a domini de pilota, però realment ens van fer moltíssim mal amb els contraatacs i vam anar al descans perdent 4-1, i, bueno, amb una sensació una mica de neguit, de dir, hòstia, una cosa és que estiguem relaxats i que no ens juguem res, i una altra cosa és que ens penalitzin tant amb resultat, com ja ens va passar fa unes setmanes al Camp de Santa Eulàlia, que vam tenir un resultat d'aquells que fan molt de mal, no? Llavors, una mica al descans vam intentar rectificar i hem d'acabar amb una mica de dignitat, i la segona part sí que l'equip va competir, ens vam ficar en el partit, als 15 minuts ja anem amb 4-3 i estàvem lluitant per aquest empat, però, bueno, al final tampoc estem ni amb el nivell físic ni amb el nivell psicològic, ja portem molt de temps entrenar amb una altra dinàmica, amb un altre nivell, i, bueno, anant bastant justos els partits, i, bueno, esperant ja per acabar la temporada, que la donarem per finalitzada, ahir va ser l'últim entreno de la temporada, i demà al Municipal juguem contra el Vilamajor, el que serà l'última jornada de la temporada, bueno, lluitant per intentar acabar 600, que és el màxim que podem aspirar, i, bueno, aprofitar per fer una miqueta de balanç, ja passi el que passi en aquest partit contra el Vilamajor. Una temporada clarament marcada per dues cares. La cara A, diguéssim, la cara bona va ser la primera volta, on l'equip va marxar el Nadal segon classificat i fent uns números espectaculars, i una segona volta realment que hem de valorar com a dolenta, on, bueno, no vam saber aguantar aquesta pressió, ens va penalitzar molt les baixes contínues que vam tenir per lesions, per motius laborals, i bueno, li va faltar una miqueta a l'equip per poder aguantar allà dalt, i jo crec que, bueno, deixem l'equip preparat una mica a nivell personal meu amb els diferents companys que tinguem. Bueno, vam començar aquest projecte fa 3 anys a la penya amb en Toni, i, bueno, vam fins al final patir per salvar un equip molt jove i amb moltes complicacions, una plantilla molt curta. Ho vam fer la segona temporada amb en Lluís, vam augmentar l'equip a mitja taula i vam donar un salt, i aquesta temporada una mica l'objectiu que ens marcàvem era aquest, no era més, era acabar això entre els 5-6 primers, i el podríem donar per complert. El que passa que, venint de la primera volta que hem vingut, sí que és cert que els equips que comencen malament i acaben bé, com per exemple és el cas de Santa Eulàlia de Ronçana, que va començar molt i molt malament i acabarà quart cinquè, doncs te'n vas de vacances amb un bon regust, i en canvi, doncs, nosaltres, doncs, ja fa molt de temps que ens estem passant dificultats i que ens està costant i que no estem doncs, gaudint com ho hem fet a la primera volta. Creiem que l'equip queda amb aquest pas que ha donat preparat per la temporada que va intentar donar un pas més, amb el nou cos tècnic que vingui, els reforços que facin, però bueno, el gruix de l'equip crec que ja està fet i bueno, amb això és amb el que una mica ens quedem. I bueno, res més, la setmana que ve ens tornem a escoltar, ja farem la crònica de l'últim partit i ens enviarem de tots vosaltres. I bona nit, Gemma, bona nit a tothom i ens escoltem la setmana que ve.
I tant que sí, ens escoltem divendres. Moltes gràcies i bona nit. Anem ara unes passes més enllà i ens dirigim cap al pavelló, protagonitzant en aquest cas el pòdium d'aquesta nit, i tenim el Club Bàsquet Sant Celoni. Avui, al telèfon, en Jordi Pavón, entrenador del primer equip del júnior masculí i coordinador de Cistella Gran. Bona nit, Jordi.
Bona nit, com estem?
Doncs molt bé, i tu?
Bueno, aquí preparant un cap de setmana més d'energia i de més partits.
Energia en teniu molta, perquè el júnior masculí està on fire totalment. El cap de setmana passat va anar cap a fases classificatòries i ho va aconseguir molt bé.
Doncs sí, vam aconseguir una més que petita primera plaça del Campionat de Barcelona i ara aquest cap de setmana doncs, anirem al Campionat de Catalunya amb el primer de Girona, primer de Tarragona i primer de Lleida. I aviam, doncs sí, ens podem proclamar campions de Catalunya, que estaria força bé per acabar l'any.
Home, sí, seria absolutament genial, això seguríssim. El cap de setmana passat vau haver de jugar dos partits. Com van anar? Fes-nos una miqueta de crònica.
Doncs, bueno, divendres vam jugar contra el Mataró, que va ser el primer que vam jugar, la primera eliminatòria, que era el millor segon dels grups, que vam guanyar a casa en un partit que, bueno, que el Mataró ja l'havien tingut a casa i va ser un partit més petit de l'esperat, però on vam donar la millor cara, sobretot a la segona part. El diumenge al dematí ens va tocar el Círcul Catòlic de Badalona, que ens ho va posar molt, 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 molt difícil, sobretot amb un ritme de partit molt alt, amb molta intensitat, amb molt encert d'ells. A la mitja part, de fet, anàvem perdent de 12 punts, però bueno, mostrant una personalitat que molts partits de la primera fase no ens havia demanat, doncs vam demostrar i amb bon joc i, bueno, i aquestes ganes per estar a la final, doncs al final ho vam treure acabant el tercer quart i al quart doncs, vam acabar amb aquest avantatge que va haver-hi en el marcador. Després, a la tarda, la final va ser contra el Sant Pere de Terrassa, un equip de segon any. Clar, nosaltres el gran problema que tenim és que som nanos de cadet de segon any, la meitat, i l'altra meitat són juniors de primer. I potser al principi del partit vam notar massa la intensitat defensiva, la potència de cames sobretot, i la intensitat que ells tenien moltes ganes de guanyar. I això ens va portar una mitja part on anàvem per darrere, tot i que venia el terrassa al marcador, però vam acabar la mitja part perdent de 10. I, bueno, aquí l'heroica va estar que vam saber mantenir la cara en el tercer quart, vam estar intensos, tot i no estar molt encertats amb el joc ofensiu, vam mantenir les ganes i la intensitat, i tot i estar perdent de 7 punts, faltant 3 minuts, que un altre equip jo crec que hagués baixat els braços, bueno, doncs vam demostrar aquest espírit que té el Sant Celoni, que fins a l'últim moment no para de lluitar, i faltant 10 segons vam empatar el partit amb dos tirs lliures de l'Abel. I a la pròrroga ells van passar els ja passant més factura físicament i nosaltres vam estar més encertats. I la veritat és que va ser una victòria molt maca per l'esforç de tots. O sigui, sí que potser no hem sigut el millor equip jugant, però sí que hem sigut el millor equip en el bon sentit que han jugat els 10 jugadors, que els 10 han estat rotant, i potser aquest és l'avantatge que en la final a la pròrroga ells els va passar molta factura el tema de jugar amb 8 jugadors i es va notar molt.
Perfecte, si és que sou uns cracs, clar que sí. Aquest cap de setmana la cita és el dia 28, aquest diumenge, a les 12 en punt del migdia, a Balaguer, al pavelló 9 de Balaguer, al carrer Urgell 100. Mira, m'ho sé bé, he fet els deures. Sí. Jogueu contra el Sant Narcís. Els coneixeu, no?
Sí, el Sant Narcís és el millor equip de Girona, és el primer classificat de Girona. Només ha perdut un partit també la fase prèvia en els grups de Girona, que són una miqueta més fluixets. I es presenta també un partit molt complicat a les 12. Juguem a les 12 del dematí i, clar, jo crec que venim de pujada amb molta intensitat i amb moltes ganes, que ho hem demostrat aquesta setmana entrenant, però hem d'anar amb cuidado perquè és un equip que també perquè ens diuen és de segon any. La diferència física moltes vegades es nota i I bueno, l'afrontem amb moltes ganes i després pues, la final. Si tinguéssim la sort de poder arribar a la final i arribar frescos, pues, a les 5 de la tarda hi hauria la final contra el guanyador de l'altre eliminatori, que és el Balaguer i l'Unió Esportiva Claret de Tarragona.
Perfecte. Aleshores, això vol dir que tots els salonins, salonines, ens anem a anar cap a Balaguer per poder donar suport al nostre equip, clar.
Doncs, evidentment, tots els aficionats del Sant Celoni que vulguin animar-nos, doncs, el diumenge a la tarda esperem estar a la final i ser, bueno, si tenim el mateix suport que vam tenir en aquesta final territorial, pues, seria molt maco. La veritat és que els nanos ho valoren molt i ha sigut una experiència, a part de guanyar, doncs el fet de que, per exemple, el capità del primer equip, el Cruqui, va venir a veure el Biel, els jugadors del primer equip, han fet una miqueta de pinya i això va ser molt maco i, evidentment, els ànims que es van donar des de la grada en aquests moments on vam patir, doncs ens van ajudar per fer un últim impuls.
Clar, i més que res, perquè és una cosa molt important, el que deies fa només una estoneta, que no és que tots siguin categoria júnior 100% i que, a més, els que ho són de primer any. És molt complicat arribar aquí, on són ells ara mateix.
Sí, és difícil arribar-hi i després, pues, jo crec que passa la part de formació d'aquests nanos de 15, 16, 17 anys, doncs que tinguin partits importants és molt important perquè després és una trajectòria que ja tenen i una experiència que el dia de demà, doncs, evidentment, avui també volem que estiguin al Sant Celoni i que aquests partits ja els tinguin fets de bagatge amb nosaltres, però si no els hi serveix pel dia de demà, doncs ja veig fets finals, que ja no són partits normals d'una lliga, sinó que són partits de molta pressió, i això també s'ha d'aprendre.
I tant que sí. Doncs escolta, per nosaltres són campions, eh? Passi el que passi aquest cap de setmana, per nosaltres ja ho són, de campions. Així els hi pots traslladar a tots aquest cap de setmana.
Perfecte. Tot i això, ja que hi som, intentarem guanyar.
Home, sí.
Perquè és molt maco el dia a dia i és molt maco entrenar i tot això, però el que volem transmetre és que ja que hi som s'ha de guanyar.
I tant. Com a mínim intentar-ho, i no tenim cap mena de dubte que ho intentaran, i moltíssim, perquè són tot una colla de lluitadors.
Pues bueno, esperem-ho, aviam. Ganes no ens en faltaran.
Ara, aquí. Doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres, i més en un dia tan important com avui, que esteu a res, a 48 hores encara no, per aquesta fase final importantíssima pel Club Bàsquet Sant Celoni.
Doncs a vosaltres per recordar-vos de nosaltres.
Merci, molt bona nit.
Vinga, bona nit.
Ens quedem ara mateix amb el Vòlei Sant Celoni. Aquest cap de setmana passat es van jugar 3 partits. Aquests van ser els resultats de la passada jornada. Vòlei Vilassar B infantil, partit guanyat per 0-3, 20-25, 19-25 i 24-26. Infantil, Vòlei Vilassar B, partit perdut per 2-3, 18-25, 25-16, 20-25, 25-16 i 15-17. I, finalment, sènior del Vòlei Sant Celoni. Sant Quirze, partit guanyat per 3-1, 25-21, 14-25, 25-20 i 25-17. I arriba una vegada més l'hora de canviar d'esport. Ens dirigim cap al dojo del Karate Club Just i rebem via telefònica amb en Joan Antoni Just, el sensei del dojo saloní. Bona nit, Joan Antoni.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Aquest cap de setmana passat veu anar cap a Guadalajara.
Sí, a Guadalajara, que es feia el campionat d'Espanya de clubs. És un campionat on participaven tots els clubs d'Espanya i, bueno, fins ara no hi hem participat mai i aquest any hem cregut que almenys Joan Just estava en condicions per fer un bon resultat.
A més, que va anar amb un equip fet per a l'ocasió, no?, diguéssim.
Sí, seria un equip de gala. Es va juntar amb 5 companys més, que ja van coincidir al campionat d'Espanya de l'any passat a Tenerife, i després a la sortida que van fer internacional al campionat d'Europa. I llavors entre ells es van juntar aquests nanos i van decidir que tenien moltes oportunitats de fer bon paper al campionat d'Espanya.
I el va fer, evidentment.
Sí, el va fer perfecte.
Com va anar?
Va anar molt bé perquè tot el que és les lliguetes de competició eren molt plenes, o sigui, ells per arribar a la medalla de bronze que han aconseguit van tindre que fer 5 eliminatòries i, bueno, tot el resultat va ser molt òptims per en Joan, que realment només va perdre un combat.
Com van ser aquests combats? Explica'ns-els una miqueta.
Sí, mira, com que són de diferents clubs d'Espanya, primer van fer una eliminatòria amb un club que era d'Andalusia, el Wenceslao, i amb aquest, bueno, tot van guanyar 3-0, o sigui, normalment competeixen 5 competidors, però si tu ja guanyes 3 combats ja no tenen possibilitat de guanyar només que 2, llavors ja quan es fan 3 combats i les victòries són 3-0, llavors ja els altres dos competidors no competeixen. Mm-hmm. Amb aquest club d'Andalusia van guanyar 3-0, els 3 primers combats van guanyar, el Joan va quedar 4-0, i després van passar a la següent eliminatòria. A la següent eliminatòria van fer el creuament amb un club de Sergio Martínez, que és un club molt potent de Madrid, i aquí també vam quedar 3-0, o sigui, els 3 primers combats, el Joan sempre sortia al segon lloc, o sigui, era, normalment en aquest campionat és un júnior, un cadet, un júnior, un cadet i un júnior, ell sempre sortia al segon puesto, que és un puesto molt important, perquè intenta que si el primer guanya el combat, ell sí que l'ha de guanyar per una mica orientar el treball del club, no? I en totes les eliminatòries hi va estar en segon lloc. Aquí també hi va guanyar el seu combat, 5-0, i van passar a la següent eliminatòria.
Perfecte.
Llavors, a la següent van sortir amb un de Cantàbria, que se'n diu Comillas, i aquí també van guanyar 3-1. O sigui, un combat va quedar empate, després ells van guanyar un combat i nosaltres després van remuntar. Aquí el Joan va empatar, però el fet d'empatar, haver marcat el primer punt, llavors va guanyar el seu combat, perquè el que marca el primer punt, ni que, si hi ha un empat, llavors ells guanyen. Aquí van quedar 2, i el seu combat va ser 2-0.
Perfecte.
Després estàvem a les semifinals i aquí va haver unes errades una mica arbitrals que no van acabar de quadrar, i llavors aquí van fer amb un equip que és el Sant Cucaí, que al final van anar a la final, un equip molt potent, doncs, que tots els anys està sempre a pòdium, i aquí van perdre 2-3. El Joan aquí sí que va empatar el seu combat un altre cop, però també el va guanyar per censo, però després ja no vam aconseguir que es guanyessin més combats al ser jo el d'un altre company. I aquí vam perdre la possibilitat d'anar a la final i vam anar a la repesca.
Sí, però déu-n'hi-do, igualment molt ajustat, eh?
Sí, va ser un punt que no vam veure clar, que jo crec que aquest punt, si és entrat a aquest punt del Joan, hagués remuntat, perquè a vegades no només guanyen per victòria, si queden empates per victòria, el equip que marca més punts en tots els combats és el que guanya. I aquí, pues, bueno, un empat que era previst que el tenien que guanyar i al final el vam guanyar i vam anar a la repesca, que se'n diu el bronze. I el bronze el vam fer contra un equip també molt important, que és d'Astúries, el club de Karate Lino, i aquí vam guanyar 3-0.
Perfecte. Molt bé.
Aquí van guanyar 3-0 i va ser un combat espectacular. I es van proclamar, pues, bronze d'Espanya.
Déu-n'hi-do.
Una experiència que mai havíem viscut al club, mai havia viscut en Joan tampoc, i estem contentíssim, ja fent cabrioles per poder anar l'any que ve tornar-nos a presentar.
Perfecte, molt bé. I en Joan, què hi veu?
El Joan està contentíssim perquè aquí a Catalunya, ja vam sortir a Catalunya aquest any, i vam quedar primers de Catalunya amb l'equip. El format és diferent, perquè aquí el campionat de Catalunya per clubs és que tots són de la mateixa categoria, l'equip, o sigui, tots són cadet, i amb aquest campionat no, aquest campionat és com mixta de categoria, o sigui que són júnior, cadet, júnior, cadet, júnior. I llavors, clar, nosaltres teníem equip per competir a Catalunya, però no teníem equip per competir a Madrid, no? A Guadalajara. Però ell està contentíssim perquè el treball per aquí és... Normalment els combats de karate són molt individuals, bueno, són individuals, no? Mm-hmm. Perquè són un contra un. Però quan competeixes la teva categoria, tu fas el teu combat, tu et retires i tu guanyes o perds. Però quan és amb equip, tu animes el teu equip i intentes que guanyi, que marqui punt. O sigui, normalment individualment tu competeixes tota la lligueta fins que arribes a la final. I aquí no, aquí tots els teus 4 altres companys han d'arribar igual que tu, han de guanyar, perquè tot depèn de si guanya o no guanya que l'equip passi, no? I és una passió tremenda. Era un luxe veure des de les grades com els equips que passava s'abraçaven entre 5 i saltaven amb el coach i a més. Jo sempre ho he dit, el campionat per equips, sigui a nivell regional o estatal, és del més maco que hi ha, perquè és l'única possibilitat que tenen de socialitzar una mica el que és la competició. Estan en grup, es saluda, s'abracen quan un guanya, quan l'altre perd, entre cometes, la consola, que ho ha fet molt bé, però que ha sigut una mica un petit problema tàctic i de més, però sempre s'abracen, sempre saluden, sempre es donen ànims, sempre ajuden el company amb crits de que faci una cosa o faci l'altra. O sigui, és un luxe pels nens que patin per equips.
Sí, sí, i sobretot perquè és un equip, el que dèiem al començament, que està creat per l'ocasió. És a dir, que no és que competeixin sempre junts, ni molt menys.
No, perquè tant a Espanya com a Europa i que cadascú competia el seu pes, m'entens? I estan allà amb el seu collet sol, quan ells guanyen, venen allà i diuen, què tal, com ha estat? Ah, perfecte. Però aquí no, aquí està in situ, o sigui, aquí s'abracen, es feliciten, i quan el nano que més fa el combat que fa la victòria, llavors s'abracen i salten al tatami i totes les aficions comencen. És un luxe, eh? Clar, perquè quan el Joan guanya una eliminatòria, o sigui, quan el Joan guanya l'or, o sigui, estan tot, evident, tota la gent del club que el felicita, els pares que el feliciten molt, però només és una família i una mica el club. Però quan són, com en aquest cas, amb el reserva, set components de l'equip, llavors són set famílies que estan agermanades, amb set nanos que estan agermanades per sol una finalitat, que és guanyar una eliminatòria, guanyar o poder pujar al podium. Llavors es crea una amalgama de passió tremenda. És tremendo, de veritat, és tremendo. Jo i a vegades quan no participa ningú del meu club o no tinc cap equip, jo hi vaig a veure aquests campionats perquè realment es transpira una essència d'amistat, d'acompanyarisme brutal en aquests campionats.
Que bé, perfecte. A partir d'aquí tenim ja preparació per europeus?
Mira, a partir d'aquí, aquesta setmana i la setmana que ve descansem, però el dia 10 ens dividim en dos al club, uns van al Sensi Dojo, que és un campionat que fem aquí a Barcelona. Uh-huh. És un campionat que ho munta un club amb col·laboració amb la federació, però és com si fos regional. I després un altre grup anem a la preselecció, per el proper mundial que es fa a l'octubre a Tenerife. I a aquesta preselecció estan convidats, o sigui, convocats, quatre membres del nostre club. O sigui que també és un èxit que convidin a quatre membres. I llavors va el Joan Just, va en Jordi Valdivia, l'Eva Cano i la Laura Pino. Aquests quatre estan convidats per la Federació Espanyola i llavors allà han de fer tot el bé que puguin i que si surt rodó, perquè el seleccionador de la Federació Espanyola de Karate cregui que són les peces ideals per poder anar al Mundial de l'octubre.
Perfecte. Doncs a veure si hi ha sort per tots quatre i poden anar cap a aquest Mundial el mes d'octubre. Nosaltres continuarem seguint la notícia i ens aniràs explicant més victòries, més participacions, més coses bones, una vegada més, del Club Karate Just.
Perfecte, moltes gràcies.
A tu, moltes gràcies i bona nit.
Bona nit.
Més coses, ens posem els patins, agafem l'estic i contactem amb el Club Patí Sant Celoni. Repàs a la passada jornada, aquests són els resultats. Partits de dissabte, dia 20. Prebenjamí, iniciació, 3. Sant Josep, 1. Prebenjamí B, 2. Corbera, 2. Benjamí, 2. Vilafranca A, 5. Arenys de Mar, 1. Infantil, 7. Palau Plegamans, 3. Mini Femení, 1. I, finalment, Malgrat B, 2. Prebenjamí A, 2. I què ens espera en aquesta propera jornada? Partits per dissabte, dia 27, demà mateix, a Sant Celoni. A les 3 de la tarda, mini femení, Ripollet. A les 6, prebenjamí A, Malgrat B. Partits com a visitant, també per demà dissabte. A les 9 del matí, Palau Plegamans, prebenjamí iniciació. I a 3 quarts de 4 de la tarda, Manlleu C, a la Vi. Partits per diumenge, 2, i amb 2 com a visitant. A 2 quarts de 12 del migdia, Sant Josep, prebenjamí B. I a un quart de 4 de la tarda, Vilafranca A, Benjamí. I una vegada més, canviem d'esport en aquesta nit de divendres de Pòdium. És el moment d'obrir la porta d'aquests estudis, dels de Punt7 Ràdio, i rebre'm en Jesús Marín. Què tal? Molt bona nit.
Molt bona nit.
És moment de parlar de futbol sala.
Bon moment, aleshores.
I tant que sí. Excel·lent. Faltaria més. Aquest cap de setmana hi ha hagut uns quants partits. Us queda poquíssim per acabar aquesta lliga? Això també és veritat?
Sí, sí, ja sense comptar el que explicarem avui, que ha sigut la jornada anterior, la
Exacte.
Propera ja és l'última. O sigui que...
Això mateix. Una jornada aquesta passada que ha estat una miqueta anecdòtica també en alguns moments, perquè recordem que fins i tot anàveu a jugar a la presó.
Sí,
ens ho vau comentar la setmana passada. Però, com sempre, Anem a pams. Comencem pels petits.
Sí, comencem pels petits.
Vinga, alevins, què va passar?
Bueno, els alevins anaven a jugar a Vilassar de Mar contra el Sant Joan de Vilassar. Jo ja vaig avançar aquí que bueno, el club és molt gran, no? El Sant Joan de Vilassar, els seus alevins juguen molt bé a pilota i bueno, que els nostres també, no? Que, no, mm-hmm. que no calia enganyar-se. No? De vegades la classificació explica unes coses, però els fets de pista expliquen unes altres, no? I tot i que el Sant Joan de Vilassar té un avantatge, sense anar més lluny, té l'Alaví campió de Lliga, mm-hmm. o sigui, amb això crec que està gairebé tot dit, no? Però els nostres alevins no tenen cap complexa ni cap noció, o si la tenen no els importa, que és el més maco encara, no? Van perdre el partit, però el van perdre 4-2. Tampoc va ser un resultat d'escàndol i, sincerament, el podien haver guanyat. O sigui, va ser un partit molt, molt maco, molt disputat. Cap dels dos, evidentment, es jugava res més que el... Bueno, tu explica-li als nens. Explica-li als nens quan tenen pilota que no juguen res. Amb el que els agrada guanyar, no. Sí, explica'ls-hi. Però a nivell de classificació aquesta pressió no existia, no? Evidentment, la noblesa de la competició sí. I van competir el partit. Va ser un partit molt, molt, molt igualat, molt maco. Al final es va decantar, bueno, per petits detallets, uns més evidents que uns altres, no? Per dir-ho així, però 4-2. 4-2 és un molt bon resultat. I a més podia haver sigut un resultat molt, molt, molt diferent. O sigui, els alevins van fer molt bona feina. Van fer un partidàs molt, molt important. I a més estan acostumats, i això m'agrada, o se'ls està educant d'una manera, i això és important, perquè ara m'explicaré bé. Jo de vegades vinc aquí a la ràdio i faig comentaris dels àrbitres, no amb una repercussió o una representació de dir no, és que jo vaig vuitè, jo podia ser campió de Lliga, però l'àrbitre em van perjudicar. No en aquest sentit. Jo explico tot allò que passa a la pista. No? Mm-hmm. I també entenc que l'àrbitre és una part fonamental del joc i de l'educació i la formació dels jugadors. No? Bueno, en aquest cas, l'àrbitre que va xiular els alevins no va estar gaire encertat en aquesta última tasca, no? Mm-hmm. Aquesta tasca una miqueta de educacional, no? No perquè fos una persona mal educada, sinó perquè hi ha fases de joc o hi ha circumstàncies del joc que s'han d'interpretar d'una manera que és important que s'interpreti d'aquesta manera, sobretot en nens d'aquesta edat, no? Jo posaré un exemple, hi va haver un dels gols, i no passa res, però que el porter nostre va anar a agafar la pilota, va rebre una puntada de peu a la cara, bueno, és sense cap intenció, vull dir, ara tornem a el mateix, són nens, estan jugant, o sigui, li va passar al nostre porter, li podia haver passat al porter adversari, no? Tu vols ficar el gol, el nen xuta i el porter ha sortit i xuta tard i mira, li ha donat una puntada. És mala sort, no? No passa res, no? Però aquí és on intervé l'àrbit, no? És a dir, bueno, pues l'àrbit ha d'aturar el joc, decideix si és o no és falta, però com a mínim s'ha d'aturar el joc perquè sigui el porter o sigui... Són nens i s'han dut una puntada a la cara i està al terra plorant i no cal, no? Bueno, l'àrbit que va xiular el partit a l'Alaví va decidir que això no era motiu suficient per aturar el joc ni per fer res. A més, això és falta, vull dir, que això és un altre, perquè el porter tenia la pilota agafada, quan el porter té la pilota agafada, el toquis voler no sense voler és falta. No el pots tocar dintre de l'àrea, el porter és intocable, i a més amb pilota controlada. Altra cosa és que la pilota estigui dividida i, bueno, tu li has volgut donar, has arribat tard, li has donat al porter, evidentment ja és un nano que es fa mal. Reglamentàriament al futbol sala, quan hi ha un jugador que s'ha fet mal, s'ha d'aturar el joc, sigui sènior o sigui prebenjamí. Vull dir, és que ja no és una qüestió ni d'edat, és una qüestió de cura, no? De cura de la salut del jugador, no? Però no va ser el cas, no va ser ni falta, no va durar el joc. El porter, al fer-li mal, va soltar la pilota perquè se'n van dur les mans a les cares per poder plorar tranquil, i aquesta pilota, el nano va continuar la jugada perquè no se n'adonaria, o perquè és un alevi, no té per què adonar-se'n, i va ficar el gol, i bueno, l'àrbitre va decidir que això tenia que ser gol, no? El problema no està tant en el gol, perquè tornem al mateix, ningú juga res, no? És 4-2, a més has fet un bon paper i has jugat molt bé, i tu també has tingut ocasions potser per empatar el partit o per poder-lo guanyar. Però aquestes accions, sobretot en aquestes edats que ells tenen, si ara no aturem el joc, si ja el jutge del partit no li dona una importància per sobre de qualsevol resultat o de qualsevol acció a la salut del jugador, a l'esportivitat de l'activitat que es practica, doncs imagina't, no? Després quan siguin més grans, no? Si ja ens anem acostumant a aquestes cosetes, no anem bé. No? I no faig el comentari, perquè si fos un capítol aïllat, diries, bueno, tothom es pot equivocar, l'àrbitre, jo què sé, no ho va veure, que sí que ho va veure, que estava davant, però bueno, les paraules textuals van ser que ell no considerava que fos una acció suficient com per aturar el joc. I dius, bueno, però quan algú es fa mal, encara que sigui al mig camp, o sigui, perquè no es tracta ja de si està a l'àrea, si és gol, si és a favor, si és en contra, si és... Quan algú es fa mal, i el reglament de futbol sala més així ho recull, que un jugador es fa mal i es fa mal, està al terra i s'ha d'aturar el joc. Sigui quina sigui la circumstància del joc, s'ha d'aturar el joc, no? Evidentment, la majoria de jugadors que ja se n'adonen acostumem a tirar la pilota fora, no? Però el reglament recull que és l'àrbitre que l'ha d'aturar, o sigui, no cal ni que tu tiris la pilota fora, o sigui, la pilota deixa d'estar en joc en el moment que el jugador ha pres mal. No es pot continuar. Bueno, Per això feia aquest comentari, no? I no vull que ningú pensi que estic dient quelcom com que no, bueno, és que si els àrbits ens haguessin tractat d'una altra manera, és que no em preocupen els resultats, em preocupen els valors del joc i ja està.
No és el resultat del marcador, sinó simplement l'educació que li estem donant als nostres fills i filles, directament.
Sí, sí, sí. I a més les persones responsables de fer això, no?
Més que res, perquè després es converteixen en, mira, precisament, Vilassar Sènior, que teniu la trimitja de jugadors sèniors vostres a l'infermeria des de fa dies, simplement per un partit en el que va tornar a passar això, amb la diferència és que quan un és força més gran, el mal que li pot fer a un altre jugador és
clar,
bastant
és superior,
més gran.
Clar, clar, és que posem-nos en situació, no? T'ho he imaginat de mitjana, una persona de 1,80-1,80 quilos que està en forma, que fa esport, que té una fortalesa, no? I entra per totes amb el peu aixecat a un turmell, doncs, ostres, exacte. Si et casa el turmell te'l deixa...
Clar, si un àrbitre t'ho permet ja des que ets molt petit, què no et permetrà quan siguis més gran? Sí. Que li pots treure fins i tot dos pams, no?
Sí, sí, no. Per això ho deia, no? El comentari ve per això. Jo entenc que el futbol i el futbol sala són esports de contacte i entenc que sense arribar als nivells de la lluita lliure ni de... Que hi ha càrregues, que hi ha faltes. Si és que tu pots arribar a tirar una pilota, és que torna el mateix, l'acció de l'Alaví que li dona la patada a la cara al nostre porter.
Sí, hi ha faltes que són involuntàries, totalment.
Ostres, forma part del joc, és desagradable, no ens agrada, i, ostres, pobre nano que s'ha endut un cop de peu, però en cap moment el nen aquell ha anat a caçar el porter. No? Simplement hi volia ficar el gol i la seva intensitat o la seva empenta no li han fet recular en el moment que el porter tenia la pilota ja agafada. No? Bueno, és un nen, li has d'ensenyar que una vegada el porter agafa la pilota, etcètera, etcètera, tal. I després està la coordinació, que són nens petits que de vegades no coordinen bé. Vull dir, de vegades van més ràpides les accions del seu cos que les ordres que ells mateixos donen a si mateixos. No? No frenes, o frenes mig segon més tard, si no passa res. Però per això hi ha monitors, en aquest cas els monitors són els entrenadors de cada equip, i un àrbitre, no? Que han de prioritzar. Jo crec que s'ha de prioritzar. Per sobre de qualsevol resultat, de qualsevol lliga que puguis guanyar o perdre, de qualsevol circumstància, s'ha de prioritzar, sobretot, l'educació en valors, no? I el tindre cura del company i del rival, perquè al final el rival també és un company, no deixa de ser un nen, no? Que també està jugant a un esport que t'agrada. O sigui, compartiu una passió que és l'esport que esteu practicant. A partir d'aquí us enfronteu per guanyar un partit, però això no vol dir que sigui el teu enemic, no? No sé, si jo crec que si ja no els ensenyem aquestes cosetes, ja és igual guanyar que perdre, que... Perquè ja no anem bé, no?
No, més que res, perquè al final deixa de ser esport i es converteix en una cosa que no té absolutament res a veure.
Sí,
val la pena.
No paga la pena. I això no és cap retret a ningú, simplement és una reflexió i ja està, no? El resultat és el que és i no... I em sembla bé, vull dir, el Vilassar juga molt bé i és molt bo, i si no hagués ficat aquest gol que li fan la puntada al porter, doncs hagués ficat un altre, vull dir, que no estic dient jo...
No parlem de marcador.
No, i nosaltres, bueno, vam tenir les nostres ocasions i també les vam fallar, i potser si haguéssim tingut més encert, etc. Però encara que nosaltres haguéssim guanyat 25-0, que no és el cas, i aquesta jugada s'hagués produït, bueno, 25-1 aleshores, no? Jo estaria dient el mateix, vull dir, perquè no es tracta de guanyar o de perdre, i sobretot quan ja són les últimes jornades i tu ja has fet la teva lliga i, bueno, classificatòriament parlant, ja no t'estàs jugant res, simplement és una passió, una diversió, no?, per l'esport i per poder jugar, no? I jo crec que això hem de tenir cura perquè ens ho estem carregant una miqueta, ens ho estem carregant. Jo faig aquest exemple d'aquest partit puntual, però ja són molts partits que he viscut, ja no com a entrenador, sinó que aquesta mateixa temporada d'estar als pavellons, estan esperant el teu torn de joc, no? I veure partits d'altres equips que tu no t'estàs jugant res i veus quelcom que se'ns està anant una miqueta de les mans, no? En accions d'aquest tipus, no? De vegades premeditades, no seria aquest cas perquè són alevins, i de vegades sense voler, perquè encara que sigui sense voler, tu li pots fer molt mal a una persona. Perquè, bueno, perquè entres amb més força de la que et toca, perquè tu anaves amb aquella empenta i no has calculat bé, però, i això no et transforma tu ni en cap criminal, ni en cap persona que estigui... No, simplement, ostres, has comès un error, no?, d'apreciació de la teva força. Igual que comès de vegades un error d'apreciació de punteria i la pilota a porteria buida la tires als núvols, no?, de vegades pot passar, no?, que entres una miqueta més fort i potser qui rep l'entrada no s'ho esperava o estava més distret o no estava amb l'atenció necessària i el mal és superior al que toca. No passa res, sempre i quan ens acostumem o ens reacostumem, perquè això en principi hauria de ser així, a que aquestes cosetes, doncs, bueno, s'ha d'aturar el joc, un s'ha de disculpar, detallets, no? Detallets que jo entenc que com a adult tu ja els has de tenir adquirits, però que com a nen te'ls han d'ensenyar. I si no es dona el cas, tenim un problema.
Sí. Infantils, bueno, què va passar en el seu partit?
Els infantils van anar a jugar contra el Cerdanyola, jo vaig dir aquí que era un partit molt difícil, primer van rival, perquè la Cerdanyola fa una molt bona feina, i després per la situació que està el nostre infantil, no? Que és el seu primer any de competició, i a més tenen hàndicap sempre, no? que de vegades han d'anar en quadre als partits i portar la Vins, i bueno, en aquest partit van anar en quadre i no hi va haver la Vins per poder reforçar-los, perquè les baixes de la convocatòria van ser pràcticament al moment, o sigui, a última hora, en aquella circumstància que ja estàs, que estàs sortint per anar cap al pavelló del teu rival, i no es va poder fer res, no hi va poder haver marge de maniobra per poder, no, tindre reforços, ni que sigui per fer els canvis perquè es puguin estar descansats. Bueno, l'infantil va perdre 7-2, i mentre la benzina física els hi va aguantar, perquè a més hem de tindre en compte que competeixen contra infantils de segon any, vull dir. Aleshores, si tu ja vas justet de canvis, no?, i tu tens ja nòmina de forma fixa alguns alevins i estàs competint contra nanos que són 2-3 anys més grans que tu, al final la diferència física es fa palesa, no?
I tant.
I va ser el cas. Mentre les forces van estar igualades, el partit va estar molt, molt, molt disputat i va ser molt maco, estava molt igualat. L'infantil va fer dos gols i bueno, no es va avançar en el marcador, però sí estaven allà, no? que primer perdien 1-0, 1-1, sí, igualat, no? Bueno, després ja a la represa de la segona part hi va arribar un moment que ja que les cames no et funcionen igual, que ja estàs cansat. A més, la pista era de ciment, a l'aire lliure, a l'hora que era, a més, tota la sol, a les 2 del migdia, tot el sol allà, bueno, que jo pensava, ostres, per jugar aquest partit, déu-n'hi-do, i sense canvis, no? Tota la circumstància competitiva que ja porta arrossegant l'infantil, van fer que el resultat final fos un 7-2. Però l'infantil va fer una feina impressionant i una feina de coratge molt gran. I donar la talla i donar la cara, i mentre la cama està aguantant estar amb el partit ficat i fins i tot amb el marcador igualat, parla molt, 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 molt bé, impressionant i infinitament bé del que aquests infantils són.
I tant que sí. Sí, perquè el sol estava caient absolutament per tots.
Sí, sí,
la
sí.
Diferència és que uns els hi va tocar moltes més hores, molt més temps que no pas amb d'altres.
Sí, perquè hi ha canvis, no?
Exacte.
Tu pots anar refrescant jugadors, en el moment que tu no tens aquesta opció, o que s'has de refrescar d'un perquè només tens una a la banqueta, no? És que és complicat, és complicat.
Sí, costa molt.
Però tot i així van donar la cara, van donar la talla i poden estar orgullosos de la feina que van fer. I igual que poden estar orgullosos de tota la temporada que estan fent, tot i que no hagin inaugurat el marcador de victòries, no? Al final, les victòries que mesurem nosaltres o que es mesuren a les lligues, no?, són de marcadors i de punts, però jo crec que hi ha victòries que són molt, 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 molt més importants, i en aquest cas jo crec que l'infantil, en aquest tipus de victòria, és sens dubte el campió.
Bé, és el mateix que diem a vegades, no? Segons com és molt més important tenir coneixements que no pas tenir títols penjats a les parets.
Sí, correcte.
És
sí,
això.
Sí, no...
Cadet.
Bueno, el Cadet tenia un partit difícil.
Sí, com no?
Al final en gravaré i donarem el play. Un partit difícil.
Contra un rival dur.
Contra un rival físic. Molt dur. Sí, sí, no, el Parets és un rival formidable. Jo vaig dir aquí a la ràdio que nosaltres no a nivell de classificació no ens jugàvem res, perquè matemàticament ja estàvem vuitens, però s'ha d'entendre que els que ens amenaçaven aquesta posició, aquesta vuitena posició, perquè van novens, són el Parets. I si matemàticament no podien accedir en aquesta posició durant aquest partit, és perquè la federació els va sancionar amb 3 punts. Bueno, ells es van retirar d'un partit quan quedava un minut per acabar el partit, perquè van entendre, a Polinyà va ser, van entendre que hi va haver unes accions de joc que eren violentes i ells no estaven disposats a continuar jugant en aquestes circumstàncies, i quan quedava un minut el seu entrenador va decidir que es tenien que retirar del partit. La federació, jo no puc opinar, no vaig veure el partit, no sé qui té raó, qui no la té, jo sé que el Parets ja anava perdent i que quedava un minut i que segurament amb el prestigi que té el Parets, si vas retirar, és que el com va passar, no? Bueno, sí. La federació va decidir sancionar amb 3 punts, o sigui, a més de la derrota, 3 punts menys encara al Parets per retirar-se d'un partit abans d'acabar el partit sense tindre en compte els fets. Bueno, és igual, això, el que jo volia dir és que gràcies o per desgràcia per aquests 3 punts federatius, el Parets, tot i que nosaltres haguéssim perdut aquest partit, hagués quedat a la novena posició, no? Evidentment, nosaltres volíem guanyar el partit perquè volíem ser vuitens de ple dret i no vuitens de despatx, no? Perquè si jo hagués perdut, o el Cadet, millor dit, hagués perdut aquest partit i no hagués existit la sanció, el Parets ens hagués empatat a punts. Bueno, en aquest cas nosaltres volíem ser vuitens de veritat, no? No vuitens perquè la federació ha pres una decisió, sinó vuitens perquè tu guanyes a pista, no? Però tot això ho explico perquè parla de que el Parets, tot i que estava per sota a la classificació, no és un equip feble ni és un equip que estigui fent una temporada dolenta. A més, els 3 últims partits que havien jugat fins a arribar a l'11 de setembre eren 3 victòries, o sigui, 3 victòries seguides. Guanyar 3 partits seguits, sobretot en aquest tipus de lliga, és complicat, no? O sigui, Al final, els equips que guanyen seguits acostumen a ser els que es fan ascensos. Normalment els equips de mitja taula i tal, bueno, guanyen un partit, perden un, guanyen un partit, perden un, ara perden dos, guanyen un. No, i aquests nanos portaven els tres últims partits tres victòries consecutives, no? I amb aquesta mentalitat van vindre a l'11 de setembre per poder allargar la ratxa, tot i que ells sabien que no podien quedar, cometes, vuitens. Volien demostrar que ells eren vuitens de ple dret, tot i els tres punts federatius, no? I va ser un partit molt maco. El cadet va fer un partidàs. Va fer un partidàs i, a més, va tindre que superar dificultats extra perquè estaven dominant i estaven jugant molt bé. Els 5-6 primers minuts ja havien fet 8 ocasions de gol, de les clares, però les vam marrar totes. Algunes d'elles a porteria buida. Bueno, perquè passa, de vegades passa que tens la porteria buida i potser el nervi o l'emoció et pot, i en comptes de xutar centrat i ficar-la dins, doncs, bueno, la xutes a...
Ets no vols,
sí,
no?
Jo crec que va haver un xut que era porteria buida, que jo crec que va ser gol, però al pavelló al sot de les granotes, que la pilota va travessar un pavelló i va caure a l'altre perquè no se'n va anar aquella pilota. I aleshores arriba aquell moment que al minut 8 o 9, no recordo bé exactament el minut, el Parets va tindre una jugada, una pilotada llarga, que a més és una cosa que ja sabíem que ells farien. Ells tenen, tot i la seva classificació, un dels màxims golejadors de la Lliga juga al Parets, i jo els hi deia, no?, que segurament el trobarien en una pilotada llarga, el primer jugador que la rebés la prolongaria cap al segon pal, i sempre estaria el nano aquest buscant espais per l'esquena del tanca, sempre a segons pals, sempre... radiografia exacta de com va ser el primer gol, no? Cada vegada saber-ho no és suficient per evitar-ho, no? També és sí. Veritat, no? I, bueno, sí que vam estar una mica despistats perquè havíem treballat com aturar això, ¿vale? Però, bueno, aquesta ens la van colar. Però, bueno, que és futbol sala, és un gol. Tampoc és que... La circumstància és que, bueno, tu has estat dominant i has estat creant ocasions i has tingut per fer ben bé de les 8 o 9, 3-4 gols podien haver sigut, inclús aquell que portaria buida l'enviem a... Perquè sí. D'aquesta portaria buida és que, quan jo dic 3 o 4, és que va haver 3. És que no va ser un, van ser 3. Però, bueno, som nosaltres, és el nostre ADN, eh? Som espectaculars, fins i tot quan fallem, no? Però tu estàs al minut 8, estàs dominant un partit, has tingut 9-10 ocasions de gol, el rival ha tingut una a través d'una pilotada llarga i estàs perdent 1-0. Aquesta és la circumstància. Això els va fer una mica de mal als cadets, vam perdre el control del partit, aleshores el Parets ens van començar a tindre una miqueta més la pilota amb els seus recursos, vull dir, no? A buscar més segones jugades, a xutar una mica més de tres quarts, no? I aleshores el seu entrenador va demanar un temps mort, que, bueno, que jo vaig aprofitar per dir-li als cadets que simplement tenien que seguir fent el mateix que estaven fent, que no hi havia res a canviar, o sigui, no, és que ara per guanyar hem de fer, no, és que simplement el mateix, o sigui, el mateix que estem fent, el mateix, hem de mantenir-nos i de tindre aquesta fe, perquè estem, i els hi vaig preguntar, esteu trobant espais? Sí. Estem tenint ocasions de gol? Sí. Estem tenint la pilota? Sí. Estem jugant bé, estem combinant, estem sapiguent més o menys, fins que ens han fet el gol i ens han deixat una mica droguits, estem sapiguent aturar el joc del Parets? Sí. Pues ja està, no hem de canviar res.
Sí, només falta materialitzar i ja està.
El gol és circumstancial, de vegades entra, de vegades no, de vegades tu no vols xutar i és gol, de vegades xutes 50 vegades i no fas ni un. Vosaltres heu de continuar. I ara el Parets els hi va dir, perquè ho vam sentir, els seus jugadors, seguimos igual. Se'm va escapar, no tenia que haver fet, que vaig mirar els meus i els vaig dir, per Déu, si us plau, que segueixin igual. Perquè era veritat, o sigui, tret de l'efectivitat de cara a gol, a nivell de joc estàvem sent molt, molt superiors, no? Així que vam sortir d'aquest temps mort i vam fer automàticament l'empat a un, no? Va estar molt bé, però als 30 segons el Parets ens va fer l'1-2. Va haver un jugador que es va escapar per la banda i el jugador que el tenia que tapar a l'ala va baixar, va replegar bé, i aquest jugador va tirar la pilota per tirar, perquè no la tirava a gol, la tirava buscant el segon pal a veure si, el que ja sabíem, no?, que el seu golejador pogués entrar per un espai lliure. Sí. L'espai lliure no existia. Però aquesta pilota va donar al maluc de l'ala que l'estava tapant en el braç del porter, en el pal, i va entrar a gol. Pues ja està, no passa res, és 1-2, però la consigna...
La trigonometria, no? Ja era més billar que no passa una altra cosa.
Sí, no, a veure, encert també del jugador, perquè la va tirar, o sigui, ell va veure que no tenia opcions i la va rebentar amb totes les seves forces. Aquella pilota podia haver anat a Camerún de viatge directament, però, bueno, va tocar amb la cama d'un jugador i en el braç d'un altre i amb el pal i va entrar. Bueno, mira... Sí. És circumstancial, és que tornem a lo mateix, i jo els hi vaig dir als jugadors, els hi vaig dir, és que hem de continuar igual, si ja sé que és 1-1 i fa molta ràbia perquè els 30 segons t'han fet l'1-2 i no t'ho expliques, no? Futbolísticament parlant no t'ho expliques, però forma part del joc, o sigui, de vegades aquestes coses passen. Tu has de tindre la suficient paciència, la suficient maduresa i la suficient fe amb el que fas per continuar igual. Sí que hi ha petits que no, que necessites fer petits ajustos tàctics perquè t'estàs adonant que, ostres, no arribo per aquí i en canvi el rival quan entra... No, però és que no era el cas. O sigui, és que eren pilotades que es anaven caçant i que, bueno, i que van tindre aquest encert. Els cadets van tindre la maduresa, i és difícil a l'edat que tenen, van tindre la maduresa, el caràcter i la identitat suficient per seguir jugant a lo mateix que estaven jugant des del minut 1, i a partir d'aquí doncs, vam fer el 2-2, el 2-3, el 2-4, el 2-5 i el 2-6. Ja està.
Perfecte.
Molt bé. I així va acabar, bueno, el 2-6, jo dic desordenat, no? 6-2 que jugàvem a casa, no? O sigui, realment seria el 3-2, el 4-2, etcètera, sí, etcètera, no? Però això només venia a confirmar el que jo els deia, vull dir que era, és una circumstància puntual de joc, pot passar que algú tingui un rebot i sigui gol, i pot passar que algú es trobi un xut aïllat i sigui gol i tu hagis tingut 50 i no ho siguin, però estadísticament parlant, si tu continues, tens un percentatge molt alt per guanyar el partit. Tu has d'aprendre, i m'agrada que els cadets ho hagin fet i que estiguin en un bon moment de joc, tu has d'aprendre que el teu joc és el que tu has de fer prevaldre, no? Els seus moviments, la rotació, la insistència, atacar, tenir pilota, buscar espais, tocar, jugar... Van fer un partit molt, molt maco, molt pacient, i van superar una dificultat que psicològicament fa 6 mesos no haguéssim superat. I això parla molt bé, molt, molt, molt bé d'ells.
Molt bé, perfecte. Només els hi queda un partit, com dèiem abans, és a dir, sí, el proper també una victòria. No us marca molt classificatòriament, però...
No, perquè ara ja són 8 anys de ple dret i ja està.
Exacte,
no.
Però com a mínim són coses que, no sé, com que t'ajuden també, no?,
sí,
mentalment.
No, però és que fa goig, perquè ara portem 34 punts, són 8 anys amb 34 punts. Hi ha lligues que amb 34 punts haguéssim sigut 5ens, vull dir... Aquesta lliga ha estat molt, molt competida, no? Ha estat, no és una lliga, és que queda un partit i que no s'ha acabat, etcètera, etcètera. Però bueno, la conclusió ja la podem fer, no?
No, poden estar molt, molt contents.
Sí, sí, tant.
Això seguríssim. Qui, en certa part, també pot estar molt content és el sènior.
Bueno, el sènior.
Perquè, tot i no haver guanyat el seu partit, han viscut una cosa molt diferent, molt autèntica.
Sí, vam anar a jugar al centre penitenciari de Quatre Camins.
Mm-hmm.
És diferent, sobretot, per l'escenari, perquè, que ningú s'enganyi, i això és important, l'equip del Quatre Camins, és evident que són interns de la presó, els seus jugadors, però són jugadors de futbol sala i són persones, vull dir, no, potser han pres una sèrie de decisions fora de pista i a les seves vides equivocades i errònies que els han dut per un camí que no tocava i per això estan on estan, però a l'hora de disputar els partits i de jugar són igual o més nobles que la resta, vull dir, no, de fet, cometes, i no vull fer-me passat, però el Vilassar va ser molt, molt, molt més violent que no pas, no? De vegades els prejudicis que tenim, no? Fins i tot l'àrbitre del partit no ens va marcar el resultat, etcètera, etcètera, però l'àrbitre del partit no xiulava absolutament res en contra del Quatre Camins, i quan li vam fer veure, ell mateix va dir, oh, és que no puc xiular perquè, clar, estic a la presó. Que vam pensar, hòstia, de veritat. O sigui, m'agrada aquest prejudici teu, sobretot perquè tinc una cosa, igual que tinc una cosa, tinc una altra. Els de la presó vam jugar amb l'avantatge de que el ràpid no s'hi xulava res i aleshores ho aprofitaven, no? Però no van ser violents, o sigui, no li van fer mal a ningú en cap moment, ni vam patir cap lesió. Era un falteta, però faltetes professionals, de jugador de futbol sala, o sigui, faltetes de, bueno, ara deixo anar una miqueta a la cama, que no et faig mal, però com tu has iniciat el moviment, pues t'entraven quasi caus. Ai, quina mala sort, has perdut la pilota, no? Ara potser t'escapes, però t'agafo la samarreta quan l'àrbit no mira i no sé què. Ara et fico el braç i no pots sortir. Ara, o sigui, faltetes professionals, no? Faltetes que pots estar o no d'acord amb aquestes faltes, però formen part del joc, no?
Però són faltes que no van a fer mal.
No, ni molt menys. No. Són faltes de joc, que tu estàs aturant el joc, tens l'avantatge de que l'àrbit, pues, la seva permissivitat amb tu, aquestes faltes, no te les xiula, pues t'aprofites i fas el teu partit, però entra dintre dels marges de la normalitat. Vull dir, és que no... Aquí el que va pecar de prejudici va ser l'àrbitre, que no sé, potser va pensar que si xiulava una falta en contra farien un motín a la presó, i no és el cas, perquè torna el mateix. Han pres decisions fora equivocades, però ara mateix ells, una de les coses més maques que tenen és que poden fer esport, i poden fer esport federatiu. No s'ho carregaran ells mateixos, és a dir, ells mateixos no provocaran una picabaralla en un partit, o no provocaran rebre queixes de federació ni de rivals, perquè aleshores hauran de deixar de competir. I aquest partit oasi de llibertat que tenen, que és poder competir amb altres equips i sentir-se persones de ple dret un altre cop, no? Que no persones que estan tancades o persones... Pues el perdrien. I jo et diguin una cosa, que prenguin decisions fora equivocades, o que no vol dir que siguin tontos, no? Vull dir, vol dir simplement que les circumstàncies de la vida de vegades et porten per camins que no toquen. Però ells no es patllarien això. I a més, la feina que estan fent els seus educadors, que són els que fan el projecte aquest de futbol sala, és impressionant. Ells estan amb ells, es recolzen, i a més es comporten això com el que són persones que estan competint i ja està. Vull dir, és que no té una altra, no? Amb aquesta mentalitat nosaltres també vam afrontar el partit. L'única diferència que nosaltres, o apreciació que jo els hi vaig fer, és que evidentment els presos estaven molt, molt, molt en forma, vull dir, perquè fan molt, 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 molt d'esport. Estaven tots molt forts i molt físicament molt preparats, i nosaltres veníem en quadra, perquè Vilassar ens ha passat una factura altíssima a nivell de lesions. I jo els vaig dir que tenien que fer, que no podíem fer un partit llarg, perquè si fèiem un partit llarg ens passaríem per sobre, perquè arribaria un moment que la diferència física es faria prevaldre, vull dir, i nosaltres portem a més 3 o 4 juvenils, dic 3 o 4 perquè un ha fet 19 anys fa dos dies i tot que ja no seria juvenil, bueno, sí, però bueno, és que la mitjana de l'equip és de 19 anys, sempre sí. Dic el mateix, vull dir, és que som molt joves. I la consigna era que durant els primers 10-15 minuts teníem que apretar i jugar com si ens juguéssim la Lliga o la Champions o el que fos per intentar ampliar avantatge. Jo els parlava de 0-3 com a exemple i mira, dona la casualitat que al minut 15 anàvem guanyant 0-3. O sigui, ho vam fer. Aquesta part la vam complir, no? Mm-hmm. Quin és el problema a partir d'aquí, no? I el problema és nostre, no és ni de l'àrbit, ni dels presos, ni de la permissivitat, ni no. O sigui, tot això ja existia des del minut 1 i ens vam posar 0-3. Uh-huh. O sigui, això demostra el que jo deia abans, no? Jo parlo dels àrbits a nivell educacional o a nivell de valors que s'han de transmetre, però no a nivell de repercussió màxima dintre del joc, tot i que de vegades sí que la tenen. També m'agrada sempre, fins i tot en aquells casos, veure que és el que puc fer jo per superar aquella dificultat, com si fos una dificultat més del joc i ja està, i no algú que m'ha de malmetre i no em deixa continuar, no? L'àrbit des del minut 0 ja va xiular amb aquesta mentalitat i nosaltres vam aconseguir estar 0-3 al partit, no? Per això volia dir, no? Que no és cap retret al resultat de l'àrbit, no? Però bueno, a partir d'aquell instant que havíem fet la missió, ells feien la broma a l'entrenament que ens deien, clar, Jesús, és que tu ens vas dir que al minut 15 0-3 i nosaltres quan ho vam fer ja vam pensar que la feina estava fet, clar, no ens vas parlar del després.
Que s'ha de mantenir o que clar, s'ha d'augmentar.
Tot clar. I que no és veritat que sí vaig parlar del després, perquè quan ja estàvem 0-3 vaig demanar temps mort. Basant-me a què? En que el que estava veient a pista, no? El Quatre Camins és un equip molt dur, molt físic, però no més que els altres, vull dir, no perquè sigui el Quatre Camins, vull dir, molt dur, molt físic, pilotada llarga, tenen un pivot que està segon golejador de la Lliga i tot el que el Quatre Camins està de ser a la Lliga és un nano que porta 30-40 gols, bueno, és impressionant. Vale, pues ja sabem quines eines té, no? per arribar a aquest gol. Pilotades llargues i contres, pilotades llargues i contres. Perquè a més estan molt forts i són molt ràpids, són bales. Fum, surten com... Sembla que van amb moto en comptes de jugar amb cames, no? Pues tu saps això i tu ja estàs 0-3, has aconseguit la primera part de la missió. Ara venia la part de la missió que representava, i poso entre cometes, que era més fàcil o jo veia més fàcil, no? Una vegada tu estàs 0-3 i nosaltres no som un equip de tancar-nos ni de defensar amb ungles i dents, som un equip obert i de jugar i de tenir pilota. Però hi ha recursos, sense trair la teva essència, per poder, cometes, defensar una mica més. Mm. Quins recursos són? Pues molt senzill. Una vegada tu arribes a 3/4, la teva prioritat és finalitzar jugada. Encara que estiguis escurat a una banda. Rebentar la pilota, una mica l'exemple del que va passar amb el Parets, no? El nano aquell que estava escurat a la banda i va rebentar la pilota com si no hi hagués un demà i va tocar la cama d'un nano i el braç de l'altre i el pal i va ser gol, no?
Sí, sí, és bueno, intentar, clar que sí.
Tu una vegada ja estàs 0-3 i saps que el teu rival és físicament molt, 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 molt superior a tu i et queden encara 35 minuts de joc per davant, tu has d'economitzar esforços, no? Llavors, d'alguna manera, tu tens la soltura i la suficiència per bellugar pilota d'una banda a una altra, ja estàs cansant el rival, i tu en pilota no et canses tant, però vas avançant. Una vegada arribes a 3/4, la diferència normal és que, com vam fer 0-3, és que a 3/4 encara combinem, no? Però tu per combinar a 3/4, que l'equip contrari, a més és molt defensiu, està tancat a un quart de pista, has de fer jugades molt ràpides, estratosfèricament ràpides, al primer toc, amb un moviment de jugador a les esquenes dels rivals. Això té un desgast físic i un cost psicològic també, però a part té que si un d'aquests passes et queda una miqueta tuet, una miqueta fluix, o en comptes d'anar a la diagonal anava a la paral·lel, o sigui, clar, t'equivoques una miqueta amb la direcció, clar, surten com a panzers, tierra-aire, perquè a més estaven molt forts i eren molt ràpids, a la contra i es planten 2-3 jugadors davant del porter i tu encara estàs replegant que no has arribat ni amb un. Vale? Evidentment tu ja estàs 0-3, aleshores aquest risc tu no l'has de córrer. Tu a partir de 3/4 és arribar a 3/4, bum, rebentar pilota. 3/4, bum, rebentar pilota. El 80% d'aquestes pilotes aniran fora. Però el 20% que vagin a porteria o les aturarà el porter i seran corners perquè van molt fortes i el porter no les podrà agafar perquè és futbol sala i la pilota, si tu li dones amb violència, agafa una velocitat desmesurada, o seran gol. O sigui que a sobre d'alguna d'aquestes hauràs xutat 40 vegades i hauràs fet el 4-0. Sense desgastar-te físicament. Perquè a més estàs arribant a 3/4, acabant jugada, tornes a tancar els teus espais i són ells els que han de treure de porteria i ells tenen molta dificultat per sortir jugant des del darrere. El seu joc consisteix en recuperar pilota, pilotada llarga o contraatac, no? Vale? El pla sembla perfecte, no? Jo ho vaig explicar i crec que m'explico bé.
La teoria sí, la tenim bé.
Vale, doncs l'equip va començar a fer això, va arribar a 3/4 i aleshores a 3/4, en comptes de finalitzar jugada, van intentar tornar a combinar a un dos tocs amb velocitat i guanyant esquenes dels rivals. Com era ja el minut 16 o 17 i no teníem canvis, ja estàvem més cansats, perquè a més el sacrifici físic de l'inici havia sigut molt gran, aquelles pilotes anaven dècimes de segon més lentes del que havien d'anar. El moviment de jugador anava dècimes de segon més lent del que tenia que estar per guanyar aquella esquena. Això què vol dir, traduït al català? Pues que el jugador de quatre camins tallava bola i ens feia la contra. Mm. I així vam passar del 0-3 al 5-3. Aleshores, a la segona part, que ja no hi havia res a perdre, vam prioritzar jugar, ara sí, no pots finalitzar perquè estàs perdent i has de remuntar, però has d'economitzar els esforços. Aleshores, el que vam fer va ser obrir molt, molt, molt el camp i fer canvis de banda continu, ¿vale? Perquè ells tinguessin que girar defensa i en el moment que la gira malament, ficar la pilota al mig per poder buscar una segona jugada o el gol. Irònicament, ens va sortir perfecte. La malestrugança és que no vam tindre l'encert de cara a porteria. Vull dir, a la segona part vam fer 25 o 30 ocasions de gol utilitzant aquest recurs, i van ser clares, claríssimes. Fins i tot hi va haver jugadors que estaven al segon pal que només tenien que empujar la pilota, però fruit del cansanci de que ja no pots més, van empujar la pilota però cap a l'altre cantó. que ja podia haver sigut no gol. O sigui, clar, la segona part podíem haver capgirat el marcador perfectament i l'equip va jugar molt, 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 molt bé. Per això no hi ha cap retret. De fet, el resultat final és 6-3, però el gol d'ells arriba a l'últim minut de partit amb ja tots els jugadors ja rebentats i penjats del llarguer de l'altra porteria ja desesperats. Una pilota de llarga, la caça el seu pivot sol i, bueno, i és gol. Aquest gol és anecdòtic, no? Però bueno, hi ha dues circumstàncies. La primera és que amb 0-3 no vam saber gestionar l'avantatge de marcador i la desavantatge física, no la vam saber gestionar. I després, a la segona part, que sí vam saber gestionar la desavantatge física per crear joc, no vam tindre l'encert per materialitzar les ocasions, que fins i tot havien sigut ocasions, això, sense porter al segon pal, que només has d'empuixar la pilota, no? Mm. Però a nivell de joc, tret d'aquests 10-15 minuts que l'equip no em va fer cas, entre cometes, o que no va saber interpretar el que jo els estava dient sobre finalitzar tres quarts i no continuar jugant a combinar a partir de tres quarts, fins a aquells minuts l'equip estava fent un partidàs i a posterior, a la segona part, l'equip va fer un partidàs. Així que a nivell de joc, molt content i molt orgullós, perquè tot i que el resultat no els hi dona la raó i potser els hi toca una mica la moral perquè anaves guanyant i ja ho tenies a tocar, no? I fa ràbia. A nivell de joc, l'equip ha fet un pas endavant, ha jugat molt millor que fins i tot en partits que havia guanyat. O sigui que en aquest sentit estem molt, molt orgullosos.
Molt bé. I més orgullosos encara aquest proper cap de setmana. Acabeu ja Lliga, per tant, sí. Últim partit de tots.
Sí, sí.
I aquest últim partit, què? Com ho enfoqueu, això?
Bueno, l'últim partit, el primer és una festa. És una festa molt gran, perquè a més en el Sot hi haurà festa. Hem demanat permís a l'Ajuntament, posarem carpes a fora a la zona exterior del Sot i tindrem servei de bagar i hi haurà begudes i pica-pica i piscolabis. Tothom que es vulgui apropar a gaudir d'aquesta jornada festiva està convidat. Vull dir, no...
Carai, a veure, dia, hora, què?
Pues mira, això serà dissabte 27 de maig, o sigui demà.
Demà mateix?
Demà, a partir de les 4 de la tarda, que jugaran els alevins, faran d'anfitrions inicials. Rebran l'Atlètic Català, el Rogers Atlètic Català. Mm-hmm. Bueno, més enllà de la lliga que hagi fet l'Alaví, més enllà de la lliga que hagi fet el Rogers, tornem al mateix, és una festa, no? I, evidentment, els alevins porten jugant ja des de la primera jornada com si tot fos una festa de futsal i d'espectacle i de crear ocasions i de divertir-se en pilota, així que pagarà la pena veure-ho.
I tant que sí.
Pagarà la pena veure-ho. Després, quan ells s'acabin, seguit. A dos quarts de sis, a les 5:30, l'infantil rep els veïns de Cardedeu. Mm-hmm. Bueno, aviam si hi ha l'opció, i jo crec que la hi ha. O sigui, a nivell de joc la hi ha. El problema, bueno, són les circumstàncies aquestes X, no?, que sempre diem, no? Però a nivell de joc es dona la circumstància que potser l'infantil acaba d'acomiadar la temporada amb la seva primera victòria, no? Haurà arribat tard.
Estaria molt bé.
Haurà arribat tard i haurà sigut injust perquè ells han fet mèrits suficients per haver guanyat molts més partits amb moltes més ocasions i jornades. Però, escolta, guanyar l'últim a casa amb el Sot ple de gent, amb un ambient de festa, perquè torna el mateix, hi haurà carpes a fora, tindrem servei de bar, etcètera, etcètera. O sigui, igual és millor, no?, que potser haver guanyat 5 partits abans i haver perdut aquest, no?
S'ho mereixen.
Sí, no. I, a més, tothom que s'apropi podrà comprovar que l'home aquest que ve a la ràdio, que sóc jo, que sempre diu que els infantils són del club potser els que millor juguen en pilota, tot i no guanyar, podran comprovar que l'entrenador, que el coordinador que parla, no està boig. Ho podran comprovar amb els seus propis ulls.
Que et vinguin a buscar i que t'ho diguin
en directe.
Amb tu, en persona, clar que sí.
A l'acabar l'infantil, el sènior a les 7 rep el Montornès. Mm-hmm. Bueno, el Montornès està a 3 punts del líder, que és l'Alella. Evidentment, se suposa que l'Alella guanyarà el seu partit, i així el Montornès representa que no jugarà res, però... Bueno, qui sap, no? Qui sap, potser el Montornès va aquí jugant-se a la Lliga, no? A mi m'agradaria, sincerament, m'agradaria. No perquè m'agradi fastidiar-li la Lliga a ningú, però m'agradaria perquè això parlaria d'un partit trepidant, no? Supercompetitiu, perquè el Montornès, a més, no ens enganyem, si s'està jugant la Lliga és perquè va segon i ve a la pista del vuitè. Segurament vindran a apretar de valent a dalt i deixaran molts espais i voldran resoldre el partit. Una mica la consigna que jo vaig donar a la presó, no? Primers minuts ja por cao técnico, no? Mm. I nosaltres som nosaltres. És veritat que estem aprenent i que tenim la L, no? I que hi ha una part molt bona, que són capaços del millor. O sigui, hem fet minuts de joc que hem sigut millors que els líders, però també som capaços del pitjor.
Però sereu capaços del millor, i això, i així ho materialitzareu,
sí,
aquest dissabte.
I això farà un partit divertit i trepidant, tot i les circumstàncies, perquè els lesionats continuen estant lesionats, estem en quadra, aquesta setmana l'estem preparant, tenim 6 jugadors als entrenaments, bueno, és difícil. Però també ho teníem així a la presó, i a la presó, si no és perquè no vam saber interpretar com gestionar les desavantatges físiques, i després ens va faltar una mica d'encert, podíem haver fet un resultat d'escàndol, no? Bueno, jo tinc la idea, perquè jo sempre tinc aquesta idea, d'anar a guanyar, i jo crec que podem guanyar el Montornès. I,
clar que sí.
I si no, com a mínim farem un espectacle digne de la festa que hi haurà al Sot.
Uh-huh. I Cadet?
El Cadet juga fora. És l'únic que tenim que juga fora, a les 3. Va
el dissabte també, demà
sí, el dissabte. Sí, el dissabte, sí, sí. Bueno, acabarem el partit i vindrem ràpids
cap aquí,
cap al Sot. Ah, home, no ens podem perdre, això, no? El Cadet va jugar contra l'Escola Pia Sabadell. Bueno, un partit complicat. L'Escola Pia és un equip hiperfísic. I a més fan un tipus de pressió molt asfixiant. És una pressió molt desendreçada, superdesendreçada. Si tu tens la velocitat suficient de pilota i no et duts l'ensurt que hi hagi tres tiranosaurios res que se't volen menjar l'espai i estàs ràpid traient la bola, tu tens tres que t'estan apretant, vol dir que com a mínim tens dos jugadors de pista teus que estan sols. No? Mm-hmm. Si sapiguem aprofitar això, els hi podrem fer molt mal. Però és molt difícil aprofitar això perquè la seva pressió és molt, molt gran. Vull dir, ells ens treuen un avantatge física per l'edat i per la constitució física, vull dir, perquè no només dona la circumstància que són cadets de segon any, sinó que sobre aquests cadets de segon any la qualitat del colacao que han pres o de la llet allà, no sé, les vaques allà de Sabadell com deuen ser, no? Però són molt grans i molt forts, no? Aleshores, bueno, aquesta pressió, aquest ensurt inicial, si nosaltres ens mantenim fidels al nostre joc, als nostres moviments de pilota, un, dos tocs, i el Cadet sí té canvis suficients per no especular, de dir, no, acabem a tres quarts com a la pressó, no, o sigui, anem jugant del minut 0 al minut 50 a jugar un, dos tocs, moviments, velocitat, perquè tenim canvis suficients per afrontar aquest partit. Si som capaços de llegir bé el partit i tenim l'encert de tocar la pilota a la velocitat adequada, ostres, serà un partit espectacular.
Perfecte. Doncs ja ho sabem, aquest cap de setmana, demà dissabte, hem d'anar cap a la zona esportiva del Sot de les Granotes, primer per veure tres grans partits.
I tant.
I després per formar part també de tota aquesta família del futbol sala, que estarà de festa.
Sí, sí.
Clar que sí. I que final de temporada.
Clar, festa final de Lliga. Després la temporada acaba a nivell competitiu. Nosaltres continuarem els entrenaments fins que acabin les escoles i ens han convidat a tornejos d'estiu, etcètera, etcètera. Però aquesta festa és per celebrar la competició que hem fet. Acaba, és l'últim partit, i tot, els que han guanyat més, els que han guanyat menys o encara els que no han guanyat, ens sentim molt, molt orgullosos de tota la feina que han fet tots els equips i això és per celebrar-ho.
I tant que sí. I la propera setmana ens expliques com ha anat aquesta celebració i fem una miqueta de valoració de tot el que ha passat durant tota aquesta temporada. Que déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins aquí el pòdium d'aquesta nit. Ens hem allargat una miqueta més, eh? Bé, ja de fet, és una mica habitual en nosaltres. Molt esport saloní, moltíssimes coses per explicar, finals de temporada en moltíssims casos, però nosaltres aquí, al peu del canó, seguint tota l'actualitat esportiva salonina. Més, d'aquí a 7 dies, divendres que ve a les 9 en punt de la nit, us esperem a través del 107.7, santsaloni.cat/ràdio en directe i, posteriorment, a través de santsaloni.cat/ràdio a la carta. Salutacions de qui us ha parlat, Gemma Grau. Bona nit i molt bon cap de setmana.